Dos quarts d'onze del matí, avui a Matins en Xarxa, parlem de gestió de residus, com s'ho fan els diferents municipis per solucionar aquest tema complex i amb tantes derivades econòmiques i mediambientals, un tema que volem abordar amb diferents bandes, amb les emissores de la xarxa de comunicació local, amb ella Ràdio Arenys, des d'on ho valorem des d'un punt de vista nacional, amb el Pere Alsina, biòleg i consultor ambiental. Pere, tenim per aquí?
Sí, sóc aquí, no me n'he anat.
Doncs mira, el que fem aquesta hora és connectar també amb un altre municipi, amb Sant Cugat del Vallès, amb Sant Cugat a fons, amb aquesta edició del Matins en Xarxa, i saludem el Sergio Morales. Sergio, molt bon dia.
Molt bon dia, Marc, què tal, com estàs?
Salutacions també pel Joan Miquel Fernández, del control de so. Explica'ns, quina és la realitat de Sant Cugat?
Doncs mira, el que volíem nosaltres comentar des d'aquí és simplement el canvi que hem fet en els últims anys aquí a Sant Cugat, i és que fa 3 anys que es va posar en marxa en funcionament un nou contracte que volia i tenia la intenció de millorar la gestió dels residus a la nostra ciutat. Per això nosaltres, com que realment jo no sóc qui més en sap d'aquest tema, m'he volgut acompanyar d'una persona que sí que ens ho podrà explicar
ben fet,
molt
ben
millor que no per jo, i és la tinenta d'alcalde de Sostenibilitat d'aquí de Sant Cugat, Cristina Paraire. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Tant, avui, Marc, estem ben acompanyats aquí i podrem saber una miqueta més sobre la gestió de residus a la nostra ciutat. De primera, va, amb una persona que en sap moltíssim del tema.
Doncs senyora Paraire, expliqui'ns en què consisteix el sistema de recollida de Sant Cugat.
Bé, nosaltres ara fa 3 anys teníem que renovar tots els contractes, i el que vam fer en primer lloc és que teníem diversos contractes i el que vam fer va ser unificar-los. Això ja ens va permetre poder fer un estalvi econòmic, que també és important. El més destacable per això és que dintre d'aquest nou contracte, tant de recollida de residus com de neteja viària, el que ja requeríem dins del plec de clàusules era tot un sistema innovadors en aquell moment, que feien referència tant a la maquinària que s'havia d'adquirir, que la vam canviar, que era d'última generació, són vehicles que redueixen les emissions, que produeixen menys sorolls i, per tant, menys molèsties pels ciutadans, per una banda. Després també els vehicles incorporaven sistemes de reducció de consum d'aigua, que també és un tema que al nostre municipi ens preocupa molt, i després tots els 62 vehicles que tenim, tant de recollida com de neteja viària, disposen de sistemes de seguiment i control que ens permeten saber què és el que s'està netejant i com s'està fent. A més això, vam incloure també un tema de millora contínua, i al poder tenir tots els vehicles i tots els sistemes que els podem anar controlant, ens ha permès anar reduint o augmentant, depèn de les necessitats, amb el que el servei no és un servei rígid i estàtic, sinó que el anem adaptant a les necessitats del moment i a les necessitats dels ciutadans. Per exemple, ara tenim previst, a partir d'aquest juliol, doncs alguns contenidors de rebuig que hem pogut detectar, doncs que no cal que passi el vehicle a buidar-los cada dia, doncs ens permet, per tant, a dissenyar el circuit molt a mida, i tenim detectats quins cal recollir amb més freqüència i quins amb 2 cops a la setmana o 3 n'hi ha suficient, amb el que reduïm molèsties de trànsit, emissions de CO2, i ens permet fer el servei molt a mida.
Això és el que en diem les ciutats intel·ligents, que n'hem parlat moltes vegades i hem posat Sant Cugat del Vallès com a exemple sovint.
Exacte.
Sí, de fet això ens ha fet de la boca, perquè era el següent tema que volem comentar.
Veus, mira, és que aquí estem sobre la pista.
I tant.
Pere Alsina, per cert, una cosa. Sí. És habitual aquest sistema d'ús, és a dir, aquest aprofitament de les noves tecnologies en la gestió dels residus?
Comença ara, és incipient.
Comença ara, és incipient.
Ara hi ha camions, doncs, evidentment, amb un software que et permet registrar les incidències i automàticament, no només registrades, sinó enviades telemàticament a la central, diríem, de dades, i a partir d'aquí es fan els càlculs determinats que et fan per qui no hi passis tan sovint, o qui hi ha sempre una incidència, s'envia directament, sense que ningú s'hagi de posar a escriure el teclat i enviar una carta, ni res de tot això.
Això és el que en dèiem i hem comentat moltes vegades, no és només el com recollim aquests residus, sinó si en podem generar menys, perquè podem estalviar, doncs, utilitzar per sobre del que és necessari, també. És a dir, que aquest punt d'intel·ligència va per aquí, també.
Sí, sí. Però, en el nostre cas, la veritat és que ens ha ajudat molt a millorar tot el sistema que teníem, i la veritat és que sempre està en moviment, és el que us deia abans. El anem adaptant a les necessitats que tenim en cada moment.
Fem una cosa, mirem una altra situació. Com s'ho fan els municipis, per exemple, de l'entorn de Lleida? I això qui millor ens ho pot respondre és la Pili García, responsable del Matí Imponent a M1FM. Pili García, molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia a tots.
A veure, aquí una altra paraula, no sé, allà parlàvem d'intel·ligència, aquí podríem utilitzar la paraula compostatge.
Doncs també, de moment, explicar-vos que una mica la recollida als municipis de Lleida funciona com a molts llocs de Catalunya, a través, en aquest cas, de Consells Comarcals, del Segrià i de la Noguera, amb diferents contenidors, allò de l'envàs envàs que cantaven les Mamasel, sí. Doncs igual, també es fa recollida d'oli, d'oli de cuina, amb aquells envasos de color taronja tan simpàtics, que tenen aquella forma d'ampolla d'oli, i també hi ha la recollida de coses voluminoses, de grans volums, que allò només es fa uns dies al mes, molt concrets, en unes zones específiques. Però nosaltres volíem també donar un altre punt de vista, que és aquest punt de vista de la recollida selectiva rural. I per això hem convidat als estudis al Carles Torrelles, al Carlos Torrelles, que és gerent de Compost Segrià, al Guaire. Carlos, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Doncs volíem saber per què aquesta planta de compostatge al Guaire i a Lleida.
Bueno, pues, la planta de compostatge aquesta es va decidir al seu dia posar-la al Guaire perquè estàvem envoltats d'una empresa molt gran de tractaments de fruita. I llavors aquesta empresa, pues, tot el que està fent, com que en representa molts calés, el fer quilòmetres amb aquest producte. Llavors se va decidir fer-la, pues, al mateix terme que estava, i molt a prop de la fàbrica de transformació de fruita.
Aquesta empresa, que és Indu Lleida, que treballa amb 70 cooperatives de Catalunya, d'Espanya, de l'Estat espanyol i també de França, tots aquests residus, no?, que genera de la fruita, perquè normalment fan sucs a Indu Lleida, es fan sucs de fruita, es reciclen a compost Segrià.
A Compost Segrià fem totes les sobres, totes les fruites que arriben a mal estat, i inclús els, pues, fangs de la mateixa depuradora, junt amb productes del mateix poble del Guaire, que és de vidells, granges de vidells, granges de cavalls. S'aprofiten totes aquestes matèries per fer un producte final per poder aprofitar la planta, allò que es diu tornar a la terra el que de la terra va sortir. És aquest el sentit base.
I senyor Torrelles, aquest compostatge s'exporta, és a dir, queda tot dins de Lleida o marxa fora?
Normalment sempre passa igual en totes les coses, passen igual, sempre són, el profeta no n'hi ha cap al seu terreno. Vull dir, nosaltres estem exportant compost cap a Toulouse i cap a Bordeus, doncs una part bastant important de la nostra producció, i si en canvi hi ha finques aquí al costat que no s'han enterat que tenen un producte bo aquí a la vora. Vull dir, això sempre passa igual.
I ve de preu, imagino, si hi ha aquesta proximitat.
Claro, es ve de preu perquè és un producte que s'està venent, diguéssim, a la meitat del que el seu valor real, clar, aproximadament. Perquè es ven a la meitat del seu valor real? Perquè entre el productor de restes i tornem al tornar, ja paga alguna cosa. Llavors, al pagar alguna cosa, el productor de restes, pues el consumidor final no li cal pagar el valor total. Això és la política que avui ha agafat totes les...
Ràdio Arenys, això passa perquè ens falta encara una mica d'educació en aquest al respecte? És a dir, ens falta coneixement per saber què podem aprofitar de cada zona?
Sempre passa així, de que falta coneixement del que tenim a la vora. El que tenim a la vora, sàpiga que és bo, que és el que... No sabem calcular-ho bé, hi ha moltes anècdotes, vull dir, potser no és el moment, però se'n va anar un autocar a Itàlia a veure una plantació de pomes i de pomeres, i quan les van veure i tota la pesca i tal, a veure on les havien tret i tal, diu, no, això és a Lleida, allí raïmat, és la mateixa còpia de raïmat d'allí de Lleida, i havien anat a Itàlia amb un autocar. Clar. O sigui, ens falta coneixements de lo que està passant al dia a dia.
És així a nivell nacional?
Bueno, a nivell nacional no coneixo tant, jo sóc molt de poble, molt de propet, a distàncies a propet, i llavors, pues, crec bastant, pues, que el que estem fent avui, pues, a través d'una ràdio, a través d'uns diaris locals, informar el que està passant, jo crec que és la part bona de poder-ho fer.
Doncs demanem-li a algú que sí que ha treballat en un àmbit allò més, d'una base una mica més gran, el Pere Alsina des de Ràdio Arenys. És habitual això, aquest desconeixement de les capacitats que tenen cada municipi a l'hora de gestionar aquests residus?
En referència a això d'una planta de compostatge...
Per exemple?
Depèn de bé, a veure, com
ho podríem dir d'una
forma resumida, depèn
de
si, clar, tot depèn, o sigui, de, bàsicament jo trobo molt lligat a, amb el percentatge de diner públic que hi ha a la planta, no? I de la manera d'aixugar el dèficit que pot tenir dels costos d'explotació i d'inversió, d'inversió normalment solen ser fons perduts d'explotació, i si hi ha doncs una iniciativa privada al darrere o no, i si hi ha uns incentius o no. Si, si les plantes són rendibles econòmicament, que costa molt i ara se n'hauria de parlar, això seria un altre tema, doncs evidentment com qualsevol empresa tenen comercials que van a picar les portes de tot arreu, no? Que puguin, pues, quan hi ha, quan amb diner públic s'aixuga el dèficit i no hi ha aquesta, diríem, aquest interès, aquesta dèria per anar a vendre el producte, doncs aleshores passen més aquestes coses també.
Clar, parlàvem del cas del compostatge de Lleida, parlàvem de Munefaema, per la realitat d'aquella societat, d'aquesta zona de Catalunya. Clar, en el cas de Sant Cugat, per exemple, quin és el residu majoritari? Imagino que no és el compost de les fruites, com en el cas de, que comentem amb Imunt.
No, no, no. Nosaltres, el, durant una època, com que som una població molt jove, sí que ens vam trobar que teníem una gran quantitat de bolquers.
Ah,
la veritat, més de la mitja, perquè tenim una població molt, molt jove.
Doncs complicat de gestionar això.
Sí, exacte. Llavors, en teoria, doncs, per això està el contenidor de rebuig, no? Perquè aquest residu sí que costa. Sí que és cert que també hem fet algunes campanyes i vam endegar un programa de bolquers reutilitzables, des de les escoles bressol. Però sí que en el nostre cas ens trobem per una banda els bolquers i per altra la recollida de la fracció orgànica, però el que seria verda, tot el tema de la recollida llenyosa, perquè ens trobem en molts jardins i vam haver d'adaptar, doncs, col·locant per una banda contenidors d'orgànica a les zones de Sant Cugat, que doncs la construcció és més horitzontal, amb cases grans que generen molt aquest tipus de residu, la gespa i les branquetes, i per altra doncs vam idear un sistema de saques que es passen a recollir a les cases.
Doncs avui parlem de la gestió de residus arreu de Catalunya. Apuntàvem diversos models. El compostatge, per exemple, ens explicaven a l'entorn de Lleida, l'ús dels sistemes intel·ligents a Sant Cugat del Vallès. Busquem una altra realitat i després ho posem tot en comunió i en seguim parlant. Volem connectar aquesta hora amb la capital d'Osona, amb Vic, a Ràdio Vic, on hi tenim la Montse Mir. Montse, molt bon dia.
Molt bon dia.
La conductora del De Tots Colors d'aquesta edició del Matins en Xarxa des de Ràdio Vic. Quina és la vostra realitat? Què teniu en ment?
Doncs nosaltres tenim en ment que el gener d'aquest any, precisament, es va aprovar per ple la implementació d'un nou sistema de recollida completament diferent. Estem parlant del porta a porta. De fet, seria la primera gran ciutat, 40.000 habitants, que implementaria aquest sistema de recollida de residus porta per porta. El que passa que el que es va aprovar va ser una declaració política per tirar endavant el nou sistema, però no es van definir encara terminis. I tal com ha reconegut en més d'una ocasió l'alcalde de Vic, en Josep Maria Vila de Badal, la proximitat de les eleccions municipals han fet que aquest projecte estigui aprovat per ple, tothom el vulgui, excepte la Plataforma per Catalunya, però segurament no es començarà a tirar endavant fins la propera legislatura.
Per tant, que està pamat, però encara falta donar-li un cop.
Falta donar-li un cop, sobretot polític. El que passa és que ganes n'hi han moltíssimes, i de fet aquí nosaltres tenim el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vic, en Jordi Boades. Aquí saludem, Jordi, què tal?
Oh, bon dia.
I ganes n'hi han moltes, perquè és un sistema que, segons diu l'equip de govern i vosaltres els tècnics, aportarà millores d'eficiència molt importants.
Sí, el fet d'estar plantejant aquest canvi de model de recollida, que fins ara, bueno, el que tenim actualment és una recollida amb contenidors, és perquè s'ha fet una reflexió a nivell d'Ajuntament i tot uns estudis tècnics en què partim de la base de que Vic fa més de 15 anys que hi ha implantada la recollida selectiva de totes les fraccions. És una de les primeres que va implantar totes les fraccions de recollida i, bueno, en diferents fases ho va anar implantant.
I per anar amb contenidors anem prou bé, superem la mitjana catalana.
I per anar amb contenidors els nivells de recollida pues, han anat evolucionant i són relativament bons, però estem al voltant de, no arribem al 50%, però estem a un 48%. El que passa és que fa aproximadament uns 6 anys que aquests resultats es mouen.
Ens hem encallat.
Ens hem encallat, és a dir, el model de recollida amb contenidors, malgrat fer campanyes en continu, treballar amb grans productors, donar informació i tot, els resultats no evolucionen. I ens hem quedat amb aquest 40, entre 45 i 48%.
És a dir, que hi ha un 52% més o menys dels residus de la ciutat de Vic que van a parar directament a l'abocador.
Exacte, són rebuts.
Tots junts.
Sí.
I si implementéssim aquest sistema porta a porta, quin és l'objectiu?
L'objectiu seria que arribéssim a un 70% de recollida selectiva. Això és el que ens marquen els diferents models, doncs, que hem analitzat, i també les experiències d'altres poblacions, tant aquí a Catalunya, que tenen un model de porta a porta implantat, però
que
són sempre...
De fet, aquí a Osona hi ha molts municipis, sí, petits que tenen aquest sistema, sí, implementat.
De fet, Vic pràcticament està envoltat per municipis que fan la recollida porta a porta. Però com que diguéssim, a nivell de Catalunya no hi ha poblacions de les dimensions de Vic que ho faci, no del tipus de ciutat i d'estructura urbanística que ho faci, doncs hem anat a buscar a veure si hi havia experiències en altres llocs. Llavors hem trobat moltes experiències d'Itàlia, amb altres països d'Europa, Bèlgica, Holanda, França mateix, Alemanya, que fan recollida porta a porta en ciutats,
en municipis com el nostre, de gran,
com el nostre, i més grans. I per posar un exemple, o sigui, anant una mica cap enllà, Milà és una ciutat d'un milió i mig d'habitants, està implantant el porta a porta i va fent en fases, no? Però vam anar a veure ciutats d'això de 50, 60, 100.000 habitants en què fan un model de recollida porta a porta adaptat a les seves circumstàncies, i vam veure que el model, diguéssim, era viable i es podia adaptar en el cas de Vic, i amb uns resultats importants i destacables.
En general, però, municipis més aviat petits són els que fan el porta a porta?
Aquí a Catalunya, sí.
Aquí a Catalunya, sí.
Però diguéssim, el que diguéssim, hem constatat és que és viable fer-ho amb ciutats grans. El que passa que has d'adaptar diguéssim les condicions de la recollida també, pues, a la tipologia de ciutat. Vull dir que poder, no tot ha de ser cubell individual, pot ser amb cubells col·lectius. És a dir, has d'analitzar edifici per edifici, que és un treball, doncs, que hem estat fent i que ja hem completat, doncs, a veure quin seria el millor model d'aportació per cadascun. Però la diguéssim, la filosofia del porta a porta és que el ciutadà, diguéssim, doncs, treu els residus en uns dies, en unes hores concrets, en comptes de fer una aportació lliure en qualsevol moment, com passa ara amb els contenidors, i a qualsevol hora del dia, diguéssim, en uns contenidors en el carrer. I això fa que es responsabilitza més el ciutadà, perquè li dius tal dia has de treure l'orgànica, tal dia has de treure el rebuig, tal dia... No, llavors, només amb aquest petit canvi, doncs aconsegueixes una millora considerable dels resultats.
Clar, però això té un cost elevat, no?, el fet d'anar porta per porta a buscar-ho.
Sí, nosaltres el que considerem, quan parlem a nivell econòmic, és cert que la recollida porta a porta, en principi, és més cara de recollir, perquè necessites més personal, si bé que necessites uns vehicles més petits, que no tan grossos com per recollir contenidors, però necessites més personal perquè has d'anar per molts més punts. El que passa és que nosaltres ens ho mirem com el global econòmic de la gestió de residus, i el global és la recollida i el tractament. La recollida surt una mica més cara, però el tractament, com que deixem de portar un percentatge molt alt de residus a l'abocador, perquè els recollim selectivament, sí, portar-los a l'abocador està molt penalitzat econòmicament, i cada vegada més, perquè es paga un cànon, val, de posició a l'abocador, que aquest cànon cada any puja i la previsió és que en els pròxims anys pugi moltíssim. Si no reduïm la quantitat de rebuig, el cost de tractament dels residus cada vegada serà més alt. I a més, la part de residus que recollim selectivament també els portem a tractar, però no obtenim un ingrés. Uh-huh. Llavors, el conjunt d'això fa que pràcticament el cost del servei actual, del global, la gestió, o comparat amb el porta-porta, sigui molt similar, i inclús una mica més favorable amb el porta-porta.
És a dir, costaria menys diners i donaríem més llocs de treball, perquè hi ha més gent que ha de treballar amb el porta-porta.
Sí, més llocs de treball, indubtablement. Calculem que ara més o menys recullen, per fer la recollida, hi ha entre unes 15 i unes 18 persones, i passaríem unes 25. I en el cas de això, el que faríem, en el fons, no parlem de què seria més econòmic, sinó que el que fem és estabilitzar els costos, és a dir, evitar que la taxa pugui anar pujant de manera desmesurada. Val?
Doncs, de fet, apuntades aquestes realitats, ara que tenim connexió amb Ràdio Arenys, tenim connexió amb Sant Cugat, també amb un FM i amb Ràdio Vic, una pregunta que m'agradaria fer-vos, tots en general, i lligat amb una cosa que ens explicava la Pili García des de un FM, la recollida d'algunes parts d'algun residu, potser una mica més complicat. Ella apuntava aquests contenidors de l'oli, que potser ella ho normalitzava molt, Pili García, uh-huh, ho normalitzaves, deies que apareixen per tot arreu, que els teniu molt integrats. No sé si a la resta de Catalunya ho tenim tan assumit, això.
A Ponent és una campanya que s'ha fet doncs, en el passat de 2013 a 2014, eh? I a més va haver una campanya a les escoles que donaven una mena d'embut amb una ampolla de plàstic perquè féssim el reciclatge a casa i facilitar-ho, per no tirar-ho, eh? Per aixet avall, no,
clar,
això
clar,
no.
Clar.
I ja hi ha, a cada municipi hi ha aquest nou contenidor, que és un contenidor de color taronja, es veu molt, aquest color taronja butà, que a més a més té aquesta forma d'ampolla d'oli.
Clar. Jordi Boades, des de Vic, això ho teniu pensat, de recollida d'oli?
Nosaltres la recollida d'oli la fem, si bé en el seu moment vam descartar l'opció de posar contenidors al carrer, perquè creiem que era un material doncs, que pot arribar a empastifar molt, llavors ho vam potenciar molt a través tant de la deixalleria fixa, que ja es venia recollint, com des de la deixalleria mòbil, que va per 5 barris de la ciutat, llavors realment el residu que recull més la deixalleria mòbil és l'oli, i després també vam fer una campanya en les escoles, també el mateix, repartint l'embut, i col·locant un contenidor a cadascuna de les escoles. Tot això ha fet, diguéssim, que els nivells de recollida d'oli hagin pujat molt, però sempre són en punts molt, són punts localitzats i controlats, que la gent ja coneix, i que, però aquí que no són en el, no són al carrer.
I en el cas de Sant Cugat, senyora Paraire?
Sí, nosaltres, precisament, dintre d'aquest nou contracte, vam adquirir 5 contenidors intel·ligents que estan a la via pública, repartits per la ciutat, i es va fer una campanya on repartíem el bidonet gratuïtament a tots els ciutadans, i ve a funcionar com una màquina d'aquestes de vending, no? Tu quan tens el bidonet ple d'oli, el diposites dins la màquina i te'n torna un de net.
Ah.
I nou. Amb això vam solucionar tot el problema que teníem quan posàvem contenidors a la via pública, que la gent ho deixava fora, estaven desbordats, amb diferents envasos, i la veritat és que ojalà en poguéssim adquirir algun més, perquè ha tingut un èxit molt, 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 molt gran, molt ben acceptat, tothom el coneix i la gran majoria de ciutadans l'utilitza.
Apuntàvem, doncs, quins són els diversos models, i en certa manera cada municipi treia pit amb les coses doncs, que està fent bé en la gestió de residus. Pere Alsina, des de Radio Arenys, què és el que ens costa més, o quina és l'assignatura pendent que tenim al voltant d'aquesta qüestió?
De quina? De l'oli o de...
En general, amb els residus en general.
Perquè aquí s'han tocat molts temes. Sobre l'oli, deixeu-me només apuntar una cosa.
Sí,
hi ha tres sistemes ara actualment per recollir l'oli al carrer. Un d'ells és que cadascú el vessi, i és un sistema brut, de goteja, de gota pel voltant, i s'ha de netejar, és el que comentava ara el tècnic de Vic.
Sí.
Hi ha un altre, en canvi, que no ho permet això, de tu vessar-ho en allà, d'abocar-ho, allà diríem gota a gota, amb un forat d'entrada, no? Que aleshores sempre hi ha pèrdues. Hi ha un altre sistema que és tancat, i normalment la gent ho llança amb ampolles de plàstic, però no estandarditzades, o sigui, la de la Coca-Cola, la de l'oli, etc. Però ja és molt més net. I hi ha un tercer sistema, que és el que comentava, de Sant Cugat, que és l'últim crit, en el qual ja s'ha explicat, però que ja no és qualsevol recipient, sinó que tu tens un recipient d'una mida determinada, que quan és ple el poses a dintre d'una màquina intel·ligent que et detecta si està ple o buit i te'n retorna un de buit. Tres sistemes, el millor dels quals és aquest darrer, però és de nova, tan sols fa un parell d'anys com a molt, que és aquí a Catalunya, no? Sobre la resta, el principal problema, hi ha molts problemes, no? Però el principal problema és depèn de cada municipi. Una altra vegada, la fracció vegetal és un problema important en municipis que tenen una, com Sant Cugat, per exemple, o Rellinars, o altres municipis que tenen un percentatge important de cases unifamiliars amb jardí.
No compostem prou, doncs.
Clar, diríem amb una visió general, eh?
No, clar, en el cas de Muni hem vist que sí.
Sí, no. També es fan de residus, també. Residus de poda.
Perquè per la legislació, en aquest cas, la gent de vegades llença la fracció vegetal amb la fracció orgànica de residus municipals. Què vol dir això? Què és la fracció vegetal? Les restes de poda, de tallar l'herba. Teòricament, per llei, no ho podem barrejar amb les restes de menjar i les esclòvies i la pell de plàtan i la patata i l'arròs. Teòricament. Ho hauríem de dur o bé a la deixalleria o bé compostar-ho, això és el que marca la legislació vigent.
Per què no es pot fer per separat? No es pot fer junt?
Perquè ho marca així la legislació.
Està marcat.
Sí, està marcat així. Ara, això és el que marca la legislació. A la major part dels pobles, la fracció vegetal va amb el rebuig, o sigui, amb la gent que no separa res, vinga tot allà, o bé, alguns ja més ben intencionats, amb les restes de menjar, per dir-ho ràpid. Això és un gran problema aquí a Catalunya, i bé, n'hi ha diversos, els voluminosos en són un altre. la fracció orgànica, les restes de menjar, que, doncs, que a part dels que fan el porta a porta, que potser no s'ha explicat ben bé què és un porta a porta perquè la gent ho sàpiga, però bé, a part dels que fan el porta a porta, com que les restes de menjar, la form que en diuen els tècnics, les restes de menjar van en un contenidor, aquelles persones que voluntàriament ho fan, ho fan, i els que no ho fan, no ho fan, i els que ho fan però ho fan malament, també ho posen en allà. Tot plegat fa que el percentatge d'impropis, que es diu, que vol dir aquells materials que no haurien de ser en aquell abocador, en aquell contenidor, sigui molt gran, i això ho penalitzen les empreses que després ho recullen, no? Escolta, a veure si ho feu més bé, si comuniqueu més bé, perquè de tot el que m'envieu com a material per reciclar, doncs hi ha un 10% o un 15% en pes que és impropi, que no hi hauria de ser. I això és penalitzat per uns mecanismes que ara aquí no seria molt complicat d'explicar. Però bé, doncs jo diria que el cavall de batalla que tenim és amb la fracció orgànica, un altre dels temes és amb els voluminosos, i un altre amb la fracció vegetal, que en el sentit contrari, el vidre, amb el vidre ja tenim unes taxes de recuperació que voregen els 2/3 del que generem, uh-huh. O sigui, hi ha més vidre que recuperem que no pas vidre que és llançat en el rebuig, no? Això no passa amb cap altre material, i per tant el vidre seria l'exemple positiu, però també hem de recordar que el vidre fa des de l'època del Naranjito, del Mundial, dels 80 i pocs, que es recull selectivament a Catalunya.
Doncs de fet diversos reptes, ja ho veieu, situacions de present que estan molt bé, situacions de futur que cal acabar de millorar. Avui n'hem parlat, per exemple, amb Sant Cugat del Vallès, amb Cugat.cat, amb el Sergio Morales i amb la Cristina Paraire, tinent d'alcalde de Serveis a la Ciutadania, amb la Pili García des de Munt FM, acompanyada també del Carlos Torrelles, administrador de l'empresa Compost Segrià des de Vic, amb la Montse Mir i amb el Jordi Boades, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vic, i amb Ràdio Arenys, amb el nostre expert biòleg i consultor ambiental, Pere Alsina, que sentíem doncs fa uns segons. Moltíssimes gràcies a tots plegats.
Gràcies.
Molt bon dia.
Adéu-siau, bon dia. Adéu-siau.